La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 14 de juny, dia entre setmanes són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que té calor, però que en aquesta casa viu a l'iglú d'en Pingu. Encetem programa i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Caravé?
Doncs avui, durant uns minuts, deixarem els micròfons per alçar les copes perquè us explicaré quin és el millor vi de tot Catalunya.
Ep.
Petit spoiler, està elaborat a la comarca del Priorat, en un dels cellers més importants de tot el món. Si voleu saber de quin vi us parlo, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de La Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem si mai us han robat alguna cosa i sabrem què opineu del kit de supervivència pels banyistes de Barcelona que hagin estat víctimes de robatori. Tot plegat amb la participació del nostre expert del dia, l'inspector Jordi Oliveres, portaveu de la Guàrdia Urbana.
Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I aquest dimecres tornem a obrir el capó de la ciència, més aviat el capó de la natura, per parlar de què?
Enguany serà un any complicat pel que fa a la sequera i a la calor, especialment complicat pel que fa als boscos de Catalunya. La campanya forestal del 2023 és de les més difícils i llargues dels darrers anys, amb un risc molt elevat que es produeixin incendis de grans dimensions. De fet, per primer cop en 10 anys s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa. A més, aquest any la campanya s'allarga un mes respecte a la de la temporada passada. L'inici s'avança a l'1 de juny i al final s'allarga fins al 30 de setembre. En parlarem de tot plegat amb Asier Larrañaga, subinspector del cos dels GRAF.
I avui, a partir de les 4 de la tarda, qui seurà avui al sofallit de La Caravana per una agradable conversa, Núria?
Avui La Caravana parlarem amb una de les veus més reconegudes del món hispà, no només per les seves composicions musicals, sinó també pels seus doblatges en pel·lícules, sèries i anuncis, les seves cobertures periodístiques en catifes vermelles i, per cert, l'acompanyant de milions de persones com a assistent de veu del GPS a l'Amèrica Llatina. Ella és Susana Ballesteros, que ens explicarà tots els seus projectes i com és estar nominada fins a 4 vegades als Voice Arts Awards, coneguts com els Oscars de la veu.
I a 4:45 de la tarda torna David Balaguer amb les seves qüestions quotidianes.
Una setmana més, David Balaguer ens sorprendrà amb les seves qüestions quotidianes, avui sobre el món del karaoke. A més, també ja ens acompanyarà Olma Giró per saber quin ha estat l'encàrrec de la setmana.
I com cada dimecres a les 5 de la tarda a La Caravana, parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, avui per parlar del mercat de fitxatges, Andreu.
Entrades, sortides, sessions, viabilitats econòmiques i reforç per equips com el Barça, l'Espanyol o el Real Madrid. Aquest serà el principal tema que abordarem avui amb l'exfutbolista i entrenador Quico Parcerisas, la periodista esportiva Gemma Mallorca i el periodista Rafa Sanahuja, que en parlaran durant una hora de tertúlia seriosament divertida.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Susana Ballesteros i us he de dir primer de tot que s'assembla bastant pel físic i per les fotografies que he vist, clar, a la cantant Conchita, que ens va visitar fa uns mesos. No sé si us en recordeu.
Sí, tant.
I després dir-vos també que em vaig tornar una mica l'elo intentant desxifrar si era la veu d'Espanya de Google Maps o no, perquè s'assemblen bastant, una veu així bastant robotitzada entre les dues. Tot i que, com ja ha explicat la Núria en aquest sumari, doncs és la veu del GPS d'Amèrica Llatina. Però si entrem al seu Instagram, enveja pura i dura veient les seves fotografies a les catifes vermelles dels Oscars i dels Golden Globes amb uns vestits que dius tela, vas a treballar o vas també al fotocall d'aquestes catifes vermelles?
Ah, però t'has de posar macos si vas amb una catifa
d'aquestes. Sí, ho sé, però és que tela amb els vestits, eh?
Pots anar amb texans, no?
No, amb texans no hi aniràs pas.
Per això, vas amb smoking, vas amb vestit...
No, però jo que... jo que no estic gaire acostumat a veure aquestes gales, aquestes catifes vermelles, diguéssim, m'ha sorprès bastant els brillis que hi ha en aquestes catifes vermelles. Però bé, després també té fotografies amb molts famosos. Poca broma, perquè jo crec que si ets amic de la Susana Ballesteros, aquella regla dels contactes que diuen que pots arribar a tothom amb 7 persones, jo crec que amb ella 3 i deixa de comptar, eh? Després també m'agrada molt el seu perfil perquè hi ha bastanta música, bastants vídeos d'ella tocant la guitarra i cantant. I per si no fos poc, també alguns vídeos d'ella fent entrevistes perquè és la veu del GPS a Llatinoamèrica i, vulguis o no, doncs té certa gràcia. I de mentre també fotografies a la platja i de postureig. Però, sincerament, l'aprovo per no tirar la tovallola i aconseguir el somni americà de viure, treballar i casar-se als Estats Units d'Amèrica.
En parlarem a partir de les 4 amb ella de tot plegat abans. Però, Andreu, quin és el teu toc?
Doncs avui us vinc a parlar de les ampolles de vidre / cantimplores. Que no em porti la feina no és casualitat o que sigui un despistat, que també pot ser. Però no, el fet és que no suporto, per una banda, les ampolles de vidre, com té Núria Ros, bàsicament perquè em fan por que se'm trenquin i em quedi xop. Per altra banda, també he dit cantimplores perquè, mireu, no suporto ni l'olor ni el gust que té l'aigua en el moment que entra en contacte amb el material amb el qual està feta la mateixa cantimplora.
Amb el metall aquell, vols dir?
Sí, exactament. Sí, no sé si és metall o alumini.
Però tu no veus Coca-Cola a la llauna?
Sí, però no és el mateix, Joan.
No?
No. No. Suposo perquè el gust de l'aigua és tan neutre, no? Que llavors noto més el gust de,
pot ser.
Del material.
No, dic que jo en aquest cas que porto una cantimplora de vidre, n'hi han que estan fetes amb una silicona al voltant.
Tan folrades, eh?
Que per tant, si et cau, sí. En principi no se't trenca. No,
és que crec que tinc una mica de traumeta amb això.
Se t'ha trencat més d'un, Andreu.
T'acaba de fer, Núria Ros, un mini lifestyle per tu, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Ja t'acompanyaré a comprar-ne una, va.
D'acord. Ai, Déu meu. Odies la gent que...
Doncs que s'avança a tirar petards.
Home.
Mireu, jo estic a favor dels petards la revetlla de Sant Joan, és a dir, aquella nit. A casa meva, doncs, agraden i sobretot les fonts i els típics que fan poc soroll, no? I que fan de bonic. Però el que no arribo a entendre és quina necessitat té la gent per tirar petards més d'una setmana abans d'aquesta data. Perquè, a banda que els animals ho passen malament, jo també ho passo bastant malament. Que, quan estàs tu tranquil prenent-te un cafè o una beguda en una terrassa i de cop, bum, et tiren un petard allà al costat...
Ja doncs... està, molesté al terra, com la cantimplora.
Sí, no té gràcia. És que no.
Una mascletà t'estan tirant ara.
Sí, no. Mira, jo tinc ganes d'anar a València per les Falles, eh? Però crec que hi aniria una vegada i deixa de comptar.
Saps on tu passaries millor?
A on?
A Alacant, per les fogueres que es fan per Sant Joan. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mira, tot i que jo estigui feliç, però el meu colesterol no, m'encanta i em torna feliç, em fa boig, de cop menjar pernil del bo, aquell pernil que el fan a casa, que ni punt de comparació amb el gust i la textura del de compra, aquell que té aquells piquets de pebre... Bé... El de veritat. És una gran felicitat per mi poder menjar material del bo, pernil del bo.
S'està posant molt intens, avui.
Fins aquí?
Sí, fins aquí.
Déu-n'hi-do, has fet apologia del pernil.
Sí.
I el que em queda.
Saps que per sopar no va bé, eh?
Sí, doncs... ahir vaig fer malament.
Després ens sorprenem que tenim colesterol.
És així. Propòsit vell, va.
Doncs he de veure la resta de capítols de Cites, que la temporada, si no m'equivoco, en té 6 de capítols. Ahir, doncs, en vaig veure 4, no? I he acomplert, diguéssim, els he vist tots, tot i que hi ha cert episodi que no em va acabar de convèncer del tot. Per parlar clar, l'últim. Perquè quina manera d'acabar aquesta temporada, la veritat.
Not spoilers.
No. Mireu-ho i segur que estareu d'acord amb mi.
Propòsit nou.
Doncs el propòsit d'avui és una mica a llarg termini i ja per la prosperitat, eh? El no mirar el temps de l'iPhone perquè s'equivoca cada 2x3 i li hauria de fer una miqueta més de cas del Meteocat que té més fiabilitat.
Sempre.
Sí.
Sempre es pon un meteoròleg en tu vida, que diuen.
També, mira.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui la primera notícia d'aquesta nova edició de la cara B està dedicada a tots els amants del vi. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío
engaño, y con los años me hago más listo, cariño. Ai, el vi...
Ai, us agrada o no el vi?
M'encanta.
Molt.
Molt.
Jo no puc dir mateix,
viva
però és igual.
Viva el vino.
Sí. No t'agrada tu, Nina?
Mira, m'hi haig d'acostumar, suposo, no?
Com però cafè, n'has begut alguna vegada?
Sí, oh, i tant.
I què t'agrada més, el blanc o el rosat?
M'agrada més el blanc, perquè és el primer pas, no, diuen?
Sí. I tu, Joan Trias, ets més de blanc o negre?
Negre, Doc, Montsant.
Mira'l.
Ai, perdona,
pacífic.
El sommelier.
Jo també he de dir...
Mira'l com s'apunta.
Sí, sí.
Ui. Ah, doncs això, el que us explicaré ara, ja us fascinarà a vosaltres dos.
Anirem de vins.
Sí.
Val. A mi m'agrada el blanc, ja que no em pregunteu. Jo,
el blanc, eh?
Però diuen que el negre... És a dir, que si t'agrada el vi negre és perquè t'agrada molt el vi.
Sí, sí.
Però amb la carn, no? Potser acompanya més.
Sí, clar.
I amb uns formatgets.
També, 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 sí. També.
Bé, doncs com que veig que en aquest estudi el vi agrada, i estic convençuda que els nostres oients també, avui us explicaré quin és, a hores d'ara, el millor vi català.
Som-hi.
Català, eh? Cosa que m'agrada molt.
Clar.
Val? Us sembla bé? Teniu alguna idea, vosaltres que sou tan experts en vins?
Costers del Segre...
Jo continuo amb el Montsant.
Sí.
Val. Doncs anem al tema. En aquest cas, el millor vi català és el vi Clos Abella 2019. El coneixeu?
Ni idea.
No.
A mi em costa, ja.
Imagina't.
Jo és que si m'allunyo del Vinyar del Mar. Jo vaig dir el seu moment en aquesta secció.
Això, mare meva.
Núria Ros, que és de Vinya del Bar...
Del Bar, no, del Mar. Escolta'm, entre poc i massa, eh?
Anem inventant els noms.
Com estic avui? Com estic tota la setmana. I Nina Agustí, que és més de Calimocho.
Exacte.
Ai, mare meva.
Bé, en aquest cas, el millor vi català és, recordeu, eh, i apunteu-vos-el, si us agrada tant el vi, és el vi Clos Abella 2019. Sí, Abella. Un vi que, atenció, s'elabora al prestigiós celler Marco Abella, que té la seva seu al municipi del Priorat, concretament a Porrera.
A Porrera, un Priorat,
val? Perquè us en feu una idea, aquest vi, és a dir, el Clos Abella 2019, és un vi negre, per tant, als amants del vi negre us agradarà. I segons els seus elaboradors, és el vi més complex i treballat de tot el celler, ja que s'elabora a partir de la vinya que envolta tota la seu del celler, la que segurament és la vinya on tot va començar, i que està situada, atenció, entre 380 i els 450 metres d'alçada, amb una orientació nord determinant. Vols que et sigui sincera?
Sí, sí, clar.
Tot això que us he dit, no en tinc ni idea de la importància que té.
Ah, no, jo tampoc, eh?
És a dir, jo no sóc experta en el tema, però només escoltant això, ve de gust provar aquest vi.
L'alçada defineix una mica el sabor del raïm.
Ah. Sí, i entenc que l'orientació també,
i l'orientació també, perquè és d'on ve el sol.
Doncs, escolta, amb aquest vi... Molt bé. Bueno, clar, no tindrà tampoc un títol gratuït. En aquest cas, el que també heu de saber és que qui ha conclòs que aquest vi és mereixedor del premi, del primer premi del millor vi de Catalunya, ha estat el jurat del prestigiós concurs Decanter World Wine Awards 2023, evidentment, un dels concursos més grans i influents a nivell mundial, on els vins són jutjats per experts de tot el món seguint un rigorós procés d'avaluació. També et dic, m'encantaria ser jurat d'aquest concurs.
Sí. Sí, 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 sí.
I res, és precisament aquest concurs i aquest jurat el que ha atorgat la màxima puntuació a aquest vi, que vindria a ser la medalla de platí, amb un total de 97 punts.
Déu-n'hi-do.
Gairebé matrícula, eh?
Escolta'm, sí, sí.
Ja per acabar, dir-vos que aquest celler ha estat reconegut per partida triple, perquè el seu vi Mas Mallola 2022 i el Luidana 2021 també han estat reconeguts obtenint 96 i 92 punts respectivament. Per tant, escolta, motiu de celebració en aquest celler, eh?
Mas Mallola, proveu-lo també, eh?
Està bo?
Sí,
sí, molt. I res, com és evident, aquest fet ha convertit el celler Marco Abella en un dels millors puntuats a Catalunya, a l'Estat, però també arreu del món. Per tant, avui podem dir en veu alta, visca el vi... I visca Catalunya.
I tant, home. Fixa't.
Ja el provarem un dia, us sembla?
Home.
Sí.
No li ha semblat gaire.
No, sí, sí.
Entusiasme.
No, imagino que tenint un premi tan reconegut, no, diguéssim, el preu també deu influir.
No,
ho mirarem, però no té per què.
Ho mirarem, ho podem buscar per internet, eh? Jo l'he buscat.
És així.
Em reservo el preu, d'acord? Ja el buscareu.
Val.
Va, més cosetes?
Més cosetes, va.
Canviem ara radicalment de tema, perquè ara és moment d'obrir plana pels truquets de Lifestyle. Avui per descobrir com ens ho hem de fer, atenció, eh? Per netejar-nos les orelles de manera ràpida i segura.
Molt bé.
Sí?
Sí, és necessari saber això.
Sí, home, perquè
hi ha molta gent
no
escoltem
bé. No escoltem.
Exacte. És així.
A veure, abans de res, deixeu-me posar una mica de context a tot plegat. En aquest cas, heu de saber que les orelles... Ara us posaré prova.
Ui.
A veure si en sabeu o no sobre orelles.
Ui, jo crec que sospega
aquí. I després us faré una pregunta molt important. En aquest cas, heu de saber que les orelles de qualsevol persona estan compostes per tres parts.
Com?
Sí? Sabíeu això?
Sí.
Digues les parts, va.
No. El timpà, no? És una...
ho pots fer més general, encara.
L'últim pas és més l'oïda, no?
Ah, val.
Mira, us ho explico. Sí. Val? En aquest cas som comunicadors, no som pas experts en el tema.
En orelles no...
Tenim la part externa, que després ja entraria en moltes altres coses, però anem a generalitzar. La part externa, un conducte que vindria a ser la part del mig, i la membrana del timpà, que vindria a ser la part més interna de l'orella.
Sí.
Si ens centrem en la part del conducte, és a dir, la part del mig, doncs que sapigueu que és el lloc de l'orella on s'hi produeix la famosa cera.
Fixa't.
Val? Que vindria a ser la protecció natural de l'oïda.
Sí, sí. I és que podria fer ciris, eh?
Ai, Joan, no, la imatge.
Ai.
No.
Això m'acaba de fer molt de fàstic.
Sí.
Escolteu-me, la cera també és molt necessària per atrapar gèrmens, ajudar a prevenir infeccions i evitar l'entrada de l'aigua a les nostres orelles. Va molt bé, la cera. Tot i això... com bé sabeu, la cera en excés mai pot ser bona per la salut d'una orella. Perquè si pots fer un ciri amb la teva
cera...
problemes. Per tant, aquí ve la pregunta, eh? Què hem de fer per netejar barra treure l'acumulació de cera de les nostres orelles sense perjudicar directament a la nostra oïda? Doncs ara us ho explico, però abans vull fer-vos una pregunta. Va. També pels oients. Quantes vegades a la setmana, barra al mes, barra a l'any, perquè ja m'ho esperaré tot de vosaltres... dediqueu temps a netejar les vostres orelles?
I un cop per setmana.
Joan diu un cop per setmana. Andreu, la veritat.
Jo, com a molt, dos cops al mes.
Com els llençols.
Com els llençols. La gent que escolti el programa assíduament sabrà de què ve els llençols.
Jo també, un cop a la setmana, i de fet demano a la gent, perquè jo porto una arracada a... com es diu? El tragus aquest. Bueno, és igual.
Un piercing.
Sí, un piercing a l'orella, i a vegades haig de revisar també que estigui tot bé.
Però a dins ho fas, també, de l'orella.
Sí, clar, ho haig de mirar bé, perquè a vegades es queda atrapat.
Clar, quan dieu netejar-nos les orelles, a què us referiu? O sigui, agafar el pal de...
No, perquè el palet no va
no
bé.
No sempre.
Espera, aviam. No sempre. Anem per parts, que se'ns acumula la informació.
Sí, ja arribarem. Se'ns acumula la informació i la cera.
És que tu em sabries dir quantes vegades et dutxes a la setmana?
Sí.
Doncs quantes vegades dediques un temps en revisar-te l'orella?
Exacte, ja està.
És igual, dues vegades al mes, tampoc és tan exagerat. Per tant, ara sí, què hem de fer per netejar aquesta acumulació de cera de les orelles sense perjudicar la nostra oïda? Doncs en primer lloc, i ho dèieu ara vosaltres, no utilitzar mai més els famosos bastonets de la cera.
Fora. Fatal, eh?
No sé, es diuen bastonets de
la
cera.
Sí, bastonets,
no? En aquest cas, no, senyores i senyors, hem viscut enganyats. Durant tota
moltíssim.
La vida, massa temps enganyats.
Molta gent que els usa, eh?
Aquests bastonets l'únic que fan és alterar el pH, treure massa cera i reduir la capacitat de defensa de l'oïda contra els gèrmens.
Clar,
tot això que us dic que utilitzar bastonets a molt llarg termini podria portar-vos a tenir seriosos problemes auditius, com la sordera.
Clar. És a dir... t'empuixa la cera que van dins, diguem-ne.
Sí, exacte.
Ah,
per tant, res de bastonets, com a màxim, això sí que diuen i especifiquen els experts, és utilitzar-los per netejar la part més externa.
Sí.
En aquest cas, tu que deies, lo del piercing,
sí.
No? Doncs posar una mica d'alcohol al bastonet i netejar el piercing no hi ha cap problema. La resta és tot un mite, és tot un engany a tontos.
Totalment.
I, per tant, no va bé per la nostra salut. Per tant, ara ja que hem explicat el que no hem de fer, anem a veure el que sí que hem de fer per netejar les orelles. L'opció número 1 és elaborar una solució, una barreja salina, d'acord? En aquest cas, per preparar-la, haureu de barrejar mitja tasseta d'aigua tèbia,
que no tíbia,
amb una culleradeta de sal fina. A continuació, quan ja tingueu aquesta solució preparada, només haureu d'aplicar unes gotetes d'aquesta solució a l'orella amb l'ajuda d'un cotonet, d'acord? I sobretot amb el vostre cap inclinat i amb l'orella mirant cap a dalt, cap al sostre, d'acord? Si feu tot això, al cap d'una estona aconseguireu haver netejat el 100%, per tant, és molt eficaç, les vostres orelles.
Jo estic molt d'acord perquè és el que uso jo, eh?
Ah, ho fas molt bé.
Sí, el sèrum aquest. Venen la solució ja a les farmàcies.
Sí, doncs veus, això també ho faig.
Si algun oient ens està escoltant des de casa i diu fa molt que no em netejo les orelles i no vol sortir de casa, doncs una mica de sal i aigua tèbia.
Deixa'm dir un apunt, perquè el senyor director d'aquesta casa m'acaba d'escriure i ens diu, aigua oxigenada és el millor. Una vegada a la setmana.
No hi hem arribat. Era el pas número 2.
Molt bé, t'acaba de fer un spoiler al director d'aquesta casa.
No, però com que és el director no direm res. Opció número 2 dedicada al director d'aquesta emissora, Toni Arbàs, utilitzar aigua oxigenada. Val? És el que acaba de dir. En aquest cas, de la mateixa manera que ho hem explicat abans, podeu barrejar a parts iguals aigua calenta amb una mica d'aigua oxigenada i netejar així les vostres orelles. Us he de dir que l'aigua oxigenada sempre, i això ho diuen els experts, és una boníssima opció perquè aconsegueix que els taps de cera es facin més tous, perquè ens entenguem,
i
per tant surten directament. Per tant, aigua oxigenada. Sí? La sabíeu, aquesta?
No, aquesta no.
Jo aquesta no la sabia, tampoc, eh?
Llavors, si no us convenç cap de les dues que us he explicat, doncs tenim una opció número 3, que seria utilitzar oli de bebè o oli d'oliva. D'acord? En aquest cas, si tens la mala sort d'acumular grans quantitats de cera, aquests olis serien la millor de les millors solucions. I com s'ha de fer? Doncs és senzill, realment. Col·locar unes gotetes d'aquests olis a les orelles i acte seguit tapar-les amb cotó. El cotó també surt, en totes les opcions. Mm? És a dir, una cosa que hem de tenir a casa. I deixar-ho actuar, això sí, tota la nit. D'acord? D'aquesta manera, el dia següent hauràs aconseguit eliminar gran part de la cera. M'agrada, també, bé, aquesta opció. Sí, què us sembla?
Sí. Sembla molt bé, i he de dir que... mira, aprofito per dir una cosa que també ens comentava aquest matí Olma Giró, per si la gent no ho sap, que ells cosem auriculars a un alt volum, compte, perquè això genera que et vagi sortint una mica més de cera
normal.
Totalment,
totalment.
Per tant...
I res, abans d'acabar, dir-vos, com sempre diem en aquesta secció, que no és bo ni aconsellable abusar de la neteja de les orelles. És a dir,
clar.
Entre poc
però
i massa.
Una miqueta n'has de tenir sempre.
En aquest cas, l'excés de neteja no és bo, ja que, com hem comentat abans, doncs la cera és una defensa natural pel nostre cos. Per tant, el més aconsellable és fer-ho una vegada a la setmana. Tu, Nina i Joan, ho feu
estem
bé, en
bé.
Aquest cas.
Sí.
I fins aquí. Us sembla? Us ha agradat?
Molt bé.
Sí. Desitjo que us hagi servit.
Aquests truquets de Lifestyle amb Núria Ros, que ens va molt bé. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Olivia Rodrigo. Què, us agrada Olivia Rodrigo, eh?
M'encanta.
Fa molt estiu, eh?
Fa molt estiu, sí, fa sí, aquest no. bon rotllo, aquesta alegria. Sí. De verbena, inclús, una mica de Sant Joan.
També.
Una mica internacional, la verbena. Doncs heu de saber que fa tot just unes hores la cantant, actriu i compositora estatunidenca ha confirmat l'arribada d'un nou single. Ho ha fet a través de les seves xarxes socials, on ha dit que aquesta nova entrega es dirà Vampire, és a dir, vampiro de tota la vida, i estarà disponible... Vampir, correcte. I estarà disponible a través de les plataformes digitals, format CD i també vinil, el proper 30 de juny. A tot això no està de més recordar que el gran èxit d'Olivia Rodrigo va ser ara fa uns anys, concretament el 2021, quan va publicar el seu disc Sour, amb el que va aconseguir guanyar un Grammy i amb el que s'estima que va aconseguir vendre fins a 8 milions de còpies.
Déu-n'hi-do.
Per tant, ara sembla ser que l'artista vol donar continuïtat a aquest èxit i ho farà amb aquesta nova entrega, que només 16 dies ja estarà disponible per tothom i, com és evident, doncs escoltarem des d'aquí a la caravana. Per tant, toca esperar una mica. Jo, de moment, us deixo amb ella, amb Olivia Rodrigo i aquest God For You.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. Thank you.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre, saludem a aquesta hora a Nina Agustí, la nostra reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, que avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona. Nina, a preguntar exactament què?
Doncs avui la pregunta del dia ha estat: us han robat mai res? I diràs: Nina, per què fem aquesta pregunta?
Nina, per què fem aquesta pregunta?
Doncs perquè a finals de maig entraven de ple la temporada alta de platges. A Barcelona s'iniciava el passat 27 de maig. I, és clar, no tot són flors i violes quan vas a la platja.
Clar, a vegades...
Allà també es produeixen certs furts, no?, que a vegades ens deixen sense res més que el banyador.
Fixa't, Joan, tu.
Ni cartera, ni mòbil, ni roba.
Robes com... cartera!
Clar.
Ha sortit aquí l'espontani. I què hem de fer? Doncs recórrer a la policia, òbviament,
sempre,
no?
Sempre.
En aquest cas, com que estem parlant de Barcelona, hem de parlar de la unitat de platges de la Guàrdia Urbana, que aquest juny ja actuen a la costa barcelonina. I és que si ens passa això, el mateix cos policial ens donarà un, atenció, kit de supervivència.
Ep, compte.
Queda xulo el nom, eh?
Sí, sembla que vagis a l'Amazones una mica, eh?
Sí.
Kit de supervivència.
Efectivament.
Què tenim en aquest kit de supervivència?
Doncs inclou una samarreta, uns pantalons, unes xancletes i un bitllet de metro.
Tot apte per poder tornar a casa tranquil·lament, eh?
Exacte. I nosaltres volem saber què en pensa la gent de tot plegat. Aquestes coses, aquestes iniciatives, s'han de comentar, Joan.
Sempre estan molt bé.
Home, anem per pams. En primer lloc, els hi preguntem: gent del carrer, us han robat mai res? Escoltem-ho.
El mòbil i la jaqueta. Això era més petit que el noi, i et roben, has de donar el que tinguis i ja està.
No, nunca. Sí, he tenido suerte, nunca.
Han robat? No, de moment no.
Que yo sepa, no, nunca robarme, no. Ni atracarme, ni robarme, ni nada de eso.
Sí, venía de hacer un voluntariado y estaba esperando el bus y cuando llegué a mi casa no tenía el teléfono.
¿Que te diste cuenta?
Ni siquiera me di cuenta. Tenía una mochila de estas con alzas.
Tinc la sort de que no, encara mai.
No, lo han intentado, pero los he pillado. Estaba saliendo del metro en la escalera y nada, tenía una mochila puesta así y noté como un toque y me giré y pillé el tío con las manos que me estaba abriendo la mochila.
¿Qué hiciste?
Pues le dije, ¿qué haces? Y se me pusieron, eran tres, se me pusieron a reír en la cara y me dijeron como flash, en plan, ha sido súper rápida. Y después no había nadie y bueno, me voy, me piro.
La verdad es que mai m'han robat el metro, ni de festa, ni res, o sigui que he tingut sort.
Déu-n'hi-do, quins ensurts, eh?
Sí, però
com
no tothom,
la,
eh?
La noia que va voluntariat, pobra.
Ja.
Escolta'm.
Justament.
Clar. El... Fatal.
Sí. A tu, Joan, t'han robat mai alguna cosa? Telèfon? Cartera?
Sí, però d'aquelles que no te n'adones, eh?
Sí?
La cartera, sí. A la part baixa de les Rambles, allà a Drassanes?
Sí.
Tot just allà.
Doncs a mi em van intentar robar un dia que li portava els deures a una amiga meva. Estava a l'ESO, jo.
Ai, et van robar els deures?
No.
Ah.
No portava res a sobre. De fet, l'únic que portava era el mòbil, i el vaig amagar a la màniga. I el noi estava molt insistent en que li donguéssim tot el que portàvem, i la meva amiga i jo no portàvem res. Eren les 5 de la tarda, eh? Un dimecres, com avui. Ara volem saber què opinen del kit de supervivència del que parlàvem abans. Mm-hmm. Recordem, si ens roben totes les platges de Barcelona, la Guàrdia Urbana ens donarà roba, xancletes i un bitllet de metro. Què en pensa la gent del carrer? Creuen que és útil?
No sé, no m'ho esperava, és estrany. Està bé, bueno, així no estàs tirat allà enmig de la platja.
Has sentit a parlar d'això?
Sí, he escoltat a parlar que si et robaven les teves coses a la platja et donaven com un kit de la roba i tal.
Què et sembla?
Ah, dona un millet de metro també?
Sí.
Ah, claro, és que si te lo roben todo, bueno, pues em sembla bé. Si em trobés en aquesta situació, a mi m'aniria genial, perquè si no m'hi multen, perquè no puc anar al banyador, llavors...
Ah, està bé. No, però no vaig a la platja.
Què opina d'això?
Molt bé. Has dit que hi havia el bitllet de metro, roba...
Sí. I unes xancletes.
Home, aniria bé que cobressin si et roben el DNI, el carnet de conduir, que no ho hagis de pagar.
Pues me parece bien, por lo menos para volver a casa. Y bueno, añadiría que si te puede ayudar a bloquear tarjetas o lo que sea, porque es lo más importante.
Això és el més important, tota sí, la raó del món. Hem de bloquejar targetes, denunciar-ho, sobretot.
Ara en parlarem.
Sí, ara en parlarem. Encara tenim més veus i alguns s'atreveixen a afegir més suggerències per augmentar el volum del kit.
Però és la veritat?
T'ho juro. Sí, escoltem-ho.
Ah, sí? Si eso es cierto, está bien. Está bien, pero a ver, el móvil lo has perdido igual, ¿sabes? El móvil lo has perdido igual, pero yo creo que está bien. A ver, comida te dan. Faltaría comida, una botella de agua, la camiseta, a ver, si estás en la playa puedes ir sin, pero agua yo creo que hace falta.
Creo que está bastante bien en cuanto a los demás. Y si te pasa, pues tienes como un apoyo, una seguridad de que no te vas desnudo a casa y no tienes posibilidades de volver si has venido en transporte público.
No, yo creo que es el mínimo, el básico, para poder moure't, no? Doncs està bé, però crec que no hauríem d'arribar a aquest límit perquè potser hauríem de millorar la seguretat.
Clar, no, escolta'm, no et posaran una tapeta d'ensaladilla russa, també, eh?
Sí, perquè sí.
Són unes olivetes, unes patates, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Ara sí, ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track.
Mi carro me lo robaron estando de romería.
En aquest cas, estando en la playa, eh?
Sí, efectivament. Moltes vegades, Joan, ens trobem que hi ha una resposta bastant unànime, no? I avui ha estat el cas. Sembla que tothom veu amb bons ulls aquesta iniciativa de la policia, tot i que alguns hi afegirien aigua. No obstant, aquí sempre donem veu a tothom i hi ha un home que sembla que, segons el seu parer, no és tan bon remei aquest kit de supervivència. No li acaba d'agradar, Joan. Escoltem-lo.
De no mal, no sé qué decirle. Porque es un gasto para nosotros. Al fin y al cabo, el turismo que viene tiene mucho dinero. Si me entiendes. Podemos dar dinero a quien no tiene, que sea evidente que no tiene. Pero pobres en el puerto, en la playa, hay pocos que no tengan para lo más básico. Es decir, que pueden ir a su consulado, pueden ir... Y no creo que tengan ningún problema. No hace falta darles a la gente este modo de transporte gratis. Es tirar el dinero. No sé, yo no lo veo bien.
No ho veu bé, no li ha agradat.
Opinions per tot.
Sí,
en fi.
I aquí les hem de portar totes.
Vale.
Ara sí, escoltades doncs, totes les opinions, com dèiem, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és l'inspector Jordi Oliveres, portaveu de la Guàrdia Urbana. Molt bona tarda, inspector.
Hola, molt bona tarda.
En primer lloc, què hem de fer si som víctimes d'un robatori en qualsevol àmbit, no només a la platja? Quin seria el primer pas?
El primer pas és posar-se en contacte amb la policia, ja sigui la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, i interposar una denúncia, ja sigui per un robatori o per un fur o per qualsevol altre fet delictiu.
Uh-huh. Avui, justament, estem parlant d'aquest kit de supervivència en cas de robatori a la platja. Com va sorgir aquesta iniciativa, aquesta idea?
Doncs va sorgir com a conseqüència, estem parlant de fa 12 anys, no estem parlant de que s'hi sorgit aquest any, vull dir, això ja fa temps que corre.
Clar, 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 perquè, inspector Oliveres, m'agradaria això deixar-ne constància, eh? Això ha començat a sortir als mitjans de comunicació enguany, però fa molts anys que funciona aquest kit, eh?
Bueno, de fet, els mitjans de comunicació, li dic per experiència, és cada any que ens ho demanen.
Ah, val.
Que ens ho demanen, vull dir que... Però sí que és veritat que és notòria, no? Vull dir, és interessant que la gent també ho sàpiga. I el que em preguntaven a l'inici, doncs considerem que una persona que li furten o li roben, doncs si no té res més per, ni per desplaçar-se ni li ha quedat res perquè li han agafat la bossa, doncs lògicament nosaltres hem de fer el que puguem per no revictimitzar aquesta víctima, a banda d'atendre la denúncia. I com a conseqüència d'aquest pensament doncs va sorgir aquesta idea.
De fet, si fa tants anys, imagino que ha tingut un ús molt, molt més habitual del que ens podem arribar a imaginar, no? Quan s'han arribat a donar en un any de kits
doncs,
d'aquests?
Aproximadament el 2022 es van donar aproximadament uns 70-80 d'aquests kits.
Home, déu-n'hi-do, no són pas pocs.
No són pas pocs, no? Perquè s'ha donat és a dir, a la persona li han de furtar o li han de robar, i a més li han de robar tots els seus objectes. Vull dir, una cosa és que robin la cartera, i altra cosa és que robin la cartera i a més també la roba.
Clar.
Això li passa a les persones que s'estan banyant i ho tenen tot dintre la motxilla i els hi roben tot o els hi furten tot, excepte la tovallola, per exemple.
Inspector, un dels participants creu que s'hauria d'incrementar la seguretat a les platges. Com treballa actualment la Guàrdia Urbana a les platges de Barcelona per protegir els banyistes?
Doncs miri, primer de tot hem de dir que tenim una força de 80 o 90 agents a les platges que estan tots els dies de l'any, tots els dies de l'any en la temporada d'estiu. Estaríem parlant de 4 mesos. En horari de les 10 del matí a les 8 de la tarda. Per tant, la Guàrdia Urbana de la Platja té una vigilància molt, molt, molt profusa, perquè entenem que és una zona per vigilar i és una zona on hi passen també diferents fets delictius, fets administratius, per exemple, podríem fer un paral·lelisme amb el metro, no? Que també hi tenim molts agents desplegats. Per tant, hi treballem de forma molt, molt intensa.
Inspector, que no els veiem no significa que no hi siguin.
No significa que no hi siguem. I sí que ens veuen perquè ja la meitat de la població, diguem, de la Guàrdia Urbana a la platja va d'uniforme, però també pensi que hi ha molts agents de la Guàrdia Urbana que van de paisà, precisament per poder reaccionar i poder prevenir fets delictius.
Com podem, doncs, protegir les nostres pertinences quan ens banyem?
Doncs les han de tenir controlades, És a dir, en el moment en què ens banyem i si venem sols, doncs s'han de vigilar d'alguna manera. Si anem en grup, doncs el millor és que una persona es quedi vigilant i l'altra se'n vagi a banyar. No, sinó que es quedi vigilant tota l'estona la persona que hi vagi si està sola, però el fet és vigilar-ho i no portar pertinences de valor a la platja.
Perquè, inspector Oliveres, és populista dir que es pugui acabar amb aquest tipus de delinqüència a la platja o d'això n'hi haurà sempre?
A veure, és molt difícil dir que es pugui acabar. El risc zero és impossible. El risc zero és impossible. El que hem de tenir en consideració és intentar reduir-lo al màxim possible. I això és el que s'està fent amb aquesta unitat operativa de la Guàrdia Urbana, que, com els comento, té 90 persones que es dediquen i s'especialitzen específicament en la intervenció a les platges de la nostra ciutat.
Inspector Jordi Oliveres, ens quedem amb aquest consell de vigilar les nostres pertinences, no portar res important a les platges, i moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la caravana, i res, fins aviat, que vagi molt bé.
Molt bé, molt bona tarda, moltes gràcies a vostès. Després.
5 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu,
nosaltres, que anem a publicitat, i de seguida passem d'un inspector a un sotinspector, perquè parlarem amb Asier Larrañaga. Ell és sotinspector del cos dels GRAF, dels agents rurals de Catalunya contra els incendis, per tal de visualitzar també la campanya que s'està fent, que segura que serà molt complicada aquest estiu pel que fa al risc d'incendi. En parlem de tot plegat a la caravana després de la publicitat. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Què passo? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gra no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar. Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe, el 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya. Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
El risc d'incendi descontrolat i tu llançant borilles per la finestra? Foc off.
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off.
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off.
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off.
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Mireu, ara ens miràvem els membres de l'equip i és que està molt ben trobada aquesta campanya del 2023 contra els incendis forestals, aquesta campanya del Foc Off, i és que ens comencem a endinsar de ple a l'estiu. Les esperades vacances ja s'aproximen, el bon temps, el sol, la calor, una temporada desitjades per molts de nosaltres, però hi ha d'altres que hi veuen un altre escenari, temperatures més altes que provocaran més sequera si no plou prou. Però, a més, si fa bon temps, hi ha més moviment de gent, cosa que provoca més brossa, per exemple. La combinació d'ambdues coses acaba sent un caldo de cultiu perfecte pels incendis. L'any 2022 vam veure més de 640 incendis i en el que portem de 2023 ja n'hem vist fins a 309 focs. I cal que ens aturem perquè, segons dades del Departament d'Interior, 9 de cada 10 incendis són causats per l'acció humana. Com serà, doncs, aquest estiu després d'un any patint per les reserves d'aigua? Com ens hem de preparar per la lluita contra el foc? Doncs, per parlar-ne, ja podem saludar a l'altra banda del fil telefònic a Sir Larrañaga. Ell és sotsinspector del cos del GRAF, del grup de reforç d'actuacions forestals. Sotsinspector Larrañaga, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Ara, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbres. Ni a l'estiu lloc per aturar-nos.
Sotsinspector, abans d'entrar en matèria, deixi'm que li pregunti, per fer-ne difusió de tota la feina que fan des del grup de reforç d'actuacions forestals, quina tasca fan des del GRAF?
Bueno, principalment fem seguiment del risc d'incendis, és a dir, anticipar quins escenaris d'incendis podem trobar a curt termini i a mig termini, i bàsicament en base a això pues, una mica estimar quin tipus de resposta haurem de preparar. Bàsicament és la feina. I després, quan hi ha un incendi en marxa, pues, per suposat, fer una part operativa de la vessella d'extinció, suport en el control de l'incendi i suport en l'anàlisi, l'anticipació de l'escenari de foc i què podrà fer i on estan les claus del moviment de l'incendi, bàsicament.
De fet, senyor Larrañaga, des del GRAF, que treballen tot l'any per arribar a l'estiu en les millors condicions possibles, com ho fan? I, de fet, és veritat aquella famosa frase que es diu que a l'hivern és quan s'han d'apagar els incendis?
Sí, bàsicament sí, perquè diguem que el desplegament que s'ha de fer en un incendi forestal, és a dir, al final és una emergència, és un risc natural que se mou amb pel territori i requereix tenir equips entrenats per poder fer front. És a dir, són escenaris que generen molta incertesa i per això necessites tenir personal i gent que tingui capacitat d'anticipar, de moure's, de posar per dir algo criteri a l'hora de la presa de decisions. I això és l'entrenament que fem no només a GRAF, sinó tot el cos de bombers. Sí. És la feina de preparació per el dia de l'incendi. I se diu que s'apaga a l'hivern perquè bona part del problema estructural que tenim en aquest país pel tema dels incendis és la situació de pues, vulnerabilitat que tenen els nostres boscos a cremar. Sí. I això passa per fer una bona gestió forestal, i aquesta gestió forestal s'ha de fer a l'hivern, o és quan és el millor moment per poder fer-la i executar-la.
Una clara gestió forestal que sempre passa, sempre en parlem als mitjans de comunicació, sempre en parla el cos de bombers, sempre en parlen des del GRAF, que és una bona neteja del sotabosc. Com estan els boscos catalans actualment?
Bueno, malauradament, la velocitat de canvis que estem veient a nivell de clima està fent que, tot i que s'està fent, jo diria que bona feina, en el intentar aplicar gestió forestal amb criteri per reduir la vulnerabilitat dels nostres boscos a cremar amb tanta intensitat, s'està fent molt de treball amb aquesta línia. No s'arriba a tot arreu perquè hi ha moltes hectàrees forestals, però és que, a més a més, els canvis climàtics estan anant més ràpids i estan fent que els nostres boscos estiguin patint. La situació actual de sequera és un cas evident. Estiguin patint un estrès que s'està deixant en una situació d'encara més vulnerabilitat a poder cremar amb intensitat. Per tant, ens hem de posar les piles tots, perquè si no, el canvi climàtic és avançada per la dreta i el dia que tinguem incendis podran ser potencialment molt, molt intensos i marxaran de la nostra capacitat de contenció. Ja ho estem veient les darreres campanyes, que cada vegada que un incendi se té per dir alguna cosa, capacitat de creixement, ho fa de manera molt ràpida i els incendis acaben generant, bueno, focs grossos, grans, i aquest és el problema. És a dir, anem cap a segurament un escenari en el que hi ha un decreixement del nombre d'ignicions, perquè tenim una campanya com aquesta que ara acabeu de posar en el capçalament, i una societat, jo diria que cada vegada més sensibilitzada amb el tema dels incendis, amb tot un dispositiu des de l'administració per intentar, pues, reduir el nombre de negligències, de sancionar quan se fan accions de risc, i això a nivell d'estadística està indicant un decreixement del nombre d'ignicions, però també veiem que quan se dona un incendi, aquestos cremen amb més intensitat que el que feien fa, no sé, 15, 20, 30 anys enrere.
Ara ens ho deia el senyor Asier Larrañaga, sotinspector del cos dels GRAF a Catalunya, que ens acompanya avui a la caravana per fer aquesta valoració de l'inici de campanya d'incendis al país. Ens ho deia, que el canvi climàtic ja es fa notori, ja es fa evident, que els darrers anys també ha canviat el mateix bosc català, i que n'hem de ser tots conscients i que tots hem d'ajudar-hi a que no es produeixin aquests incendis. Per tant, jo li volia preguntar precisament això. Valorem com a societat catalana prou els espais naturals? És a dir, els cuidem prou? Perquè un té la sensació que cada vegada que va a la muntanya no para de trobar-se que si plàstics, que si llaunes, que si borilles de cigarretes, etcètera, no?
Bueno, aquest és un dels problemes, és a dir, cada vegada hi ha més freqüentació perquè se gaudeix de la natura amb un ús lúdic en general, i és evident que en llocs que hi ha alta freqüentació, encara que la major proporció de la gent sigui curosa, los que deixen la brossa, al final allò és molt notori, es veu molt. Encara que siguin pocs, els efectes de lo que fan es veu molt. Mm. I això és una llàstima. Mm. Lo que la gent, és a dir, moltes vegades cuidar la natura és moltes vegades fer coses per la natura. És a dir, tenim una visió molt contemplativa de la natura, i la natura al final és un ser dinàmic, en moviment, en canvi constant, i hem d'acceptar que els boscos i els ecosistemes estan en procés d'evolució, i això implicarà canvis. I si els volem acompanyar en aquesta adaptació que hauran de fer després al nou escenari de clima, pues passa per fer actuacions. I això moltes vegades, des del punt de vista, sobretot, de la visió urbana, quan veuen, no sé, fent uns treballs forestals, fent una clarida d'un bosc, això implica tallar residents, la gent moltes vegades s'esvara perquè pensa que estem anant contra la natura, no? I moltes vegades això són accions necessàries, si estan fetes en criteri.
Ara que ens ho diu, senyor Larrañaga, per exemple, una d'aquestes accions que normalment crida molt l'atenció és a l'hora de fer un tallabosc, quan s'ha de fer una crema controlada, evidentment, d'una part del bosc. Per què és tan important fer tallafocs i com funciona això?
És a dir, més que el concepte de tallafocs, que segurament tenim al cap, que és una línia ja al mig del bosc, en el que no queda res, això, diguem que és una concepció que ja fa temps que diguem, està superada com a concepte. O sigui, treballem més en actuacions areals, més grosses, en les que intentem reduir, en general, se simplifica, se diu netejar el bosc, no és que estigui brut. Diguem, reduïm la càrrega de biomassa que pot haver en aquell bosc, i això passa per fer una estassada. El que generalment veiem és el sotabosc, que sembla que associem amb el que està brut. Ha d'haver un sotabosc en els boscos, o sigui, no hem de deixar allò com si fos un garatge, o sigui, es pot deixar la proporció de sotabosc, però està clar que en moltes ocasions hi ha massa sotabosc, hi ha massa densificació d'arbres, o sigui, això implica que s'han d'extreure una part dels arbres, que s'ha de fer una estassada del sotabosc, s'ha de deixar una part, és a dir, hem de tenir, o se poden fer tractaments per reduir la vulnerabilitat del bosc, perquè no cremi tan intensament, i a més preservar la biodiversitat i el mosaic d'aquell paisatge. El que passa és que cada vegada veiem que o se treballa amb una superfície molt àmplia, o si no, el que antigament teníem al cap com a tallafocs no serveix, perquè són línies molt, molt estretes que els incendis actuals les salten amb molta facilitat. Aquesta és l'evolució que hem vist dels incendis des dels anys 60 a l'actualitat.
Deixi'm preguntar-li per la valoració d'algunes dades, perquè segons dades del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, aquest 2023 ja s'han cremat un total de 802 hectàrees forestals i ja s'ha activat el Pla Alfa i mesos enrere hem arribat fins al nivell 3. Deixi'm preguntar-li, perquè no tothom en som conscients de tot plegat, què és el Pla Alfa i què vol dir que s'hagi arribat a nivell 3 de Pla Alfa?
El Pla Alfa el determina el cos d'agents rurals i bàsicament quan s'activa en el nivell 3 implica la limitació d'accessos a alguns massissos forestals. Uh-huh. I això només es fa quan hi ha unes condicions de risc molt, molt elevades. Bàsicament perquè està en aquells entorns que estan dintre del Pla Alfa, pot ser perillós per al personal que estigui per allà, no sé, gaudint d'un passeig, una excursió, perquè si hi ha un incendi, pues segurament no serem capaços d'extreure-lo, no tindrà zones segures per protegir-se en cas d'incendi, i també per evitar possibles fonts d'ignició, en les dues vessants principalment. Però això només se mira d'aplicar quan veiem que les condicions de comportament de foc seran o poden ser molt, molt extremes. El problema està que ara, el que estem veient també, i també segurament està associat amb aquesta evolució climàtica que tenim, és que si abans el Pla Alfa 3 s'activava estrictament el que seria l'estiu, que és quan tothom associem a que tenim risc d'incendi, ara cada vegada més veiem que fora de lo que és l'estiu pues també tenim molts dies de possibilitat de risc de gran incendi forestal. Mm. I per això, diguem, és notícia que ara estan posant l'Alfa 3 ja al març, pues, bueno, pues que venim d'una sequera molt marcada i el març de l'any 2023 pues, teníem unes condicions de risc d'incendi molt, molt altes, fins i tot molt per sobre d'alguns estius d'altres campanyes.
Mm. Vull matitzar molt aquesta pregunta per qui es pugui pensar, li estàs demanant al sotinspector que ens faci una valoració política. No. El que li demanaré ara és que ens faci una valoració purament professional, com ell sap i com solen fer des del cos dels GRAF. Recursos per afrontar la campanya forestal d'enguany. 35 mitjans aeris, 40 vehicles nous i 4.450 bombers i agents rurals. Amb l'estiu que s'aproxima, sota inspector, n'hi ha prou amb això?
És una pregunta complicada. És a dir, sí, per què? Perquè, és a dir, jo diria que serem segurament dels cossos d'extinció amb potència de treball més importants que hi ha al sud d'Europa. El que passa és que haurem de fer front a escenaris d'incendis que segurament ens deixaran fora de combat, com ja ho han fet històricament, i no només a nosaltres, és a dir, només cal aixecar el cap i mirar el que està passant en altres espais del món. Uh-huh. Califòrnia segurament serà dels estats més rics del món, amb un sistema d'extinció superpotent. No sé si hi ha algun lloc que tinguin tants recursos i mitjans com a Califòrnia, i cada any estem veient que tenen incendis totalment desmarxats i estan superats pel comportament d'incendis. I no és perquè escatimen en recursos d'inversió en extinció d'incendis. La gent ha d'entendre que el sistema d'extinció té un límit, una capacitat, i moltes vegades de bombes hem dit, és a dir, no és qüestió de tenir nosaltres més recursos, que ja està bé, però necessitem un recursos per poder fer front a les emergències, però la gent ha d'entendre també que tenim un límit de capacitat i a partir d'un límit els focs són molt més intensos que la nostra capacitat de contenir-los. Mm. I l'única manera que podem revertir això és tenir un paisatge que ens deixi treballar i sigui més segur per poder treballar en el cas d'incendis. Això ara ja sona utòpic perquè hauríem de fer molta feina, però és el repte que tenim pel davant com a societat. Però no només Catalunya, això passa a tot el sud d'Europa i ara ja comença a passar al nord d'Europa també, perquè ja comença a tenir incendis els països nòrdics, els alemanys ara estan tenint una situació d'incendis de més de 1.000 hectàrees que no és una cosa habitual i això també segurament s'ha relacionat amb l'evolució del clima.
Ara parlàvem dels incendis d'aquest estiu 2023. Quina previsió tenen, més o menys, que pugui ser aquest estiu 2023?
Pues dependrà molt de com acabi responent la vegetació a la pluja que està venint caient ara. És a dir, diguem que començàvem el maig amb una situació segurament desconeguda en quant a sequera i situació de comportament de foc. És a dir, els focs que havien anat treballant al març i abril ja es posaven en un comportament totalment fora de capacitat d'extinció. Segurament no han passat, no passen a la història per la seva superfície final, però estàvem observant les velocitats de propagació molt altes, amb molta intensitat, i això fora d'estiu ja era molt alarmant. Ara és veritat que de cop ha canviat l'escenari, ha començat a ploure el mes de maig, en molts llocs aquest mes de maig ha plogut més que la mitjana, i això s'està notant perquè el nivell de risc ha baixat molt. Diguem que dependrà molt de que com serà l'estiu. Té pinta que serà calorós, o sigui, la tònica dels darrers estius és que les temperatures mitjanes estaran per sobre d'això, de lo que és la mitjana, i aquí la clau serà el tema de precipitació. És a dir, si es manté un règim de precipitacions normal, pues encara podem tenir incendis, segurament amb aquells episodis de risc concrets que es puguin donar, segurament tindrem incendis que marxaran de capacitat d'extinció, però segurament estaran associats a episodis molt concrets. Penseu que abans de les pluges anaven cap a una campanya desconeguda amb qualsevol dia segurament d'estiu hagués estat suficient com per tenir incendis fora de capacitat d'extinció, i això ara ja no ho veiem així. Però si l'estiu va sec i, diguem, se tanca una altra vegada l'aixeta de la pluja, pues ens hem de preparar, jo crec que, no sé, si serà mitjans de juliol o quan podria ser, començaríem una altra vegada a tenir probabilitat de focs grossos. Bàsicament perquè la vegetació està molt, molt, molt tocada, és a dir, porta un dèficit de precipitació des de res 3 anys. Això ha deixat molt malmès a la vegetació. Hi ha molta vegetació que té molta matèria morta dintre de lo que sigui els seus teixits, i això està allà, és a dir, només falta que faci calor i una mica de vent o humitat relatives baixes que allò cremarà i cremarà amb intensitat. Per tant, la incògnita està encara en l'aire, però és veritat que hi ha hagut un canvi d'escenari. S'esperava una campanya salvatge, i ara, en principi, almenys serà més curta, perquè tot el mes del juny segurament ja l'hem guanyat, i això ja és molt, perquè l'any passat a 15 de juny ja estaven corrents amb una campanya quasi oberta a tot el territori català, i enguany, a priori, demà és 15 de juny i no tenim un escenari d'aquesta forma.
Clar, senyor inspector, ara ens parlava de la importància de l'aigua pels boscos, que és fonamental, però ens preguntàvem també des de l'equip aquest matí, preparant una mica les preguntes. Pot semblar una pregunta molt tonta o molt òbvia, però jo crec que és molt important saber-ho. Els nivells dels pantans han baixat molt, i malgrat que ha plogut per sobre de la mitjana, és veritat que no estan tan plens com els hem vist anys anteriors, no? Si hi ha qualsevol incendi, d'on s'agafa l'aigua per extingir aquell incendi si els pantans estan com estan?
Quan ens expliquem un incendi forestal, diria que la major part de l'aigua que fem servir, tant bombers com ADFs i demés, és aigua que transportem nosaltres mateixos, o que en l'abastiment per dir alguna cosa de les autobombes sempre s'ha en base a la xarxa de punts d'aigua que hi ha distribuïts sobre el territori. Són punts d'aigua fixos preparats per això. I els mitjans aèris, tot el que són helicòpters, també la gent ha de veure que s'agafen d'aquests punts d'aigua que estan repartits pel territori. És a dir, l'agafar aigua dels pantans està reservat als avions, que és una part dels mitjans aèris, ni tan sols tots els avions agafen aigua dels pantans. Hi ha avions que carreguen en un aeroport, un aeròdrom, i s'hi carreguen a terra. Hi ha uns amfibis que aquests sí que agafen aigua dels pantans. I això afecta, en aquest cas, tampoc porto el tema de mitjans aèris, però afecta una sèrie de conques. Per tant, jo crec que ja està bé que tinguem present que hi ha alguns pantans que no es podrà agafar aigua, però tampoc això genera una alarma com que...
No ha d'haver-hi preocupació per això, eh?
No tindrem aigua per apagar l'incendi. No és això, és veritat que és una cosa que ens preocupa, però no és per dir algo per alarmar la població, de dir, és que enguany no podran agafar aigua els bombers si els incendis seran enormes. No, jo crec que no serà aquest el motiu si un incendi se fa gran enguany.
Per últim, senyor Larrañaga, em queden 15 segons, però sí que li volia preguntar, perquè com sap, el proper divendres i dissabte ve la revetlla de Sant Joan. Tenen por del que pugui passar en una revetlla com aquest any?
Bueno, l'escenari ha canviat a millor, però bueno, com sempre, la Revetlla de Sant Joan és un test per veure una mica com està la vegetació. Malauradament sabem i contem que segurament podran haver ignicions allà on no toca, i el que sí demanem a la població és que sigui curosa, bàsicament perquè la simultaneïtat d'ignicions que es donen en l'escenari de la Revetlla pues, ens posa en jaque. I estan, diguem, distribuïts apagant foquets, pues al final pots fer que un segons on comenci se pugui fer gran, i això seria un problema.
Ens quedem amb això, en fer-nos nosaltres també corresponsables de tot plegat. Asier Larrañaga, sotinspector del cos dels Graf de Catalunya, moltíssimes gràcies per ser avui a la Gravant amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.